Quien hubiera entrado despistado en la piscina del San Jordi se habría sorprendido al ver banderitas blanquiazules y gritos de Barça, Barça. Y es que los de la Escollera visten como el Español y se llaman como el Barcelona.
Així comença una de les cròniques periodístiques d'aquell 6 de desembre del 1981, diumenge de glòria pel Club Natació Barcelona.
El Club Natació Barcelona s'ha convertit en el primer equip espanyol de waterpolo que gana la Copa d'Europa. En partido muy disputado y en el que no partía como favorito, venció al potente Spandau alemán occidental por 12-11.
Una joia, una alegria abraçar-te amb el teu company, a casa nostra, amb la nostra gent, amb els nostres aficionats, amb les nostres famílies. Una gran sort, perquè aquesta Copa Europa l'haguéssim guanyat a qualsevol altra ciutat d'Europa, pues ens haguéssim alegrat, haguéssim estat contents, però a casa teva et dona un plus de sentiments, un plus de reconeixement a molta gent, jugadors grans, jugadors que no estaven a l'equip, que havien format part de la història del club. És una miqueta una sensació que és difícil d'explicar, però va ser molt, 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 molt emocionant.
Joan Jané, l'entrenador amb qui la selecció espanyola de waterpolo guanya l'or als Jocs Olímpics d'Atlanta el 1996, es converteix en un dels jugadors decisius de la final. Marca 5 gols.
El partido fue sin duda ganado por la experiencia y veteranía de ese waterpolista de excepción que es Joan Jané, quien a sus 28 años demostró estar en magnífica forma y con mucha cuerda todavía dentro de la pileta.
Vaig tindre un dia que em van sortir les coses. Jo jugava darrere marcant el boia, tenia un bon llançament i aquell dia pues em va tocar a mi decidir-ho, em va tocar a mi ser molt important, sense desmereixer els altres companys, i aquell dia potser va ser, o si no, un dels millors partits de la meva vida esportiva.
La veterania i l'experiència de Joan Jané es retroalimenta amb la joventut i amb el talent del qui ja havia estat màxim golejador als Jocs Olímpics de Moscou 80, Manel Estiarte.
El Joan em va passar el testimoni i diem: Manel, nosaltres seguim, toca tu, jo ja ho he fet, jo he sigut, jo sóc i seré. I al final va ser ell, no? Vull dir, jo estava molt més marcat, doble marcatge, el que vulguis, i el Joan, pues vinga, va fer el que tenia que fer. Em van donar una mica, em forçaven a, i no els costava gaire, perquè jo tenia el meu ego, ambició, etc, etc, personal, a que jo, pues d'alguna manera, pues m'estigués una mica al capdavant de com a nom waterpolístic, no?
Con 21 años, Estiarte ha roto la tradicional imagen del waterpolista montaña, que hasta ahora simbolizaba la grandeza del juego del balón mojado, y con él se ha inaugurado una nueva etapa, mucho más plástica, espectacular y vistosa. Cuando surge impasible, feroz, orgulloso, temible, es como si un nuevo Neptuno se hubiese reencarnado para cambiar el tridente por el balón y darle al waterpolo la magia que solo los dioses pueden conceder.
Estiarte, Jané, Frank, Chillida, González, Lobera, Òdena, Barceló, Aguilar, Sabrià, Rivera, Marimon i Carmona. Jordi Carmona, el capità.
Això va ser una fita molt important, precisament per això, perquè íntegrament tots érem de casa, tots érem catalans. I amb alguna excepció il·lustre com la del Manel, que venia de Manresa, penso que la resta, majoritàriament, o per no dir tots, eren formats en Natació Barcelona. És a dir, havíem après a nedar en el club Natació Barcelona. No?
L'únic de fora és l'entrenador, Kalman Markovic, 3 vegades medallista olímpic amb l'equip hongarès i 3 vegades campió d'Europa.
Per exemple, ell treia frases de la Revolució Cubana, les frases típiques de patria o muerte, no? Venceremos, no? Era una cosa que li agradava dir, no? Perquè ell ho deia i esperava que tots nosaltres li contestéssim amb el venceremos, no? O alguna altra més curiosa, que aquí no té traducció en cap sentit, no? Però que allà a Hongria s'utilitza, que deia, ella ens deia sempre: no se preocupen, si van a perder, el precio de la leche no va a subir. Això ens feia molta gràcia a nosaltres, no? Perquè ho trobàvem surrealista, no?
Els partits es juguen a la piscina Sant Jordi, però l'equip té un ritual sagrat, l'escalfament i també la xerrada tècnica a l'Escollera, a la piscina del club. Toni Aguilar.
Hi havia un petit quartet on fèiem la tàctica, on fèiem l'última posta a punt, no? I era com un quartet de referència en què ja sortíem com a lluitar a l'escenari, no? Era molt maco, era una idea de reforçar, d'agafar energies de lo que era el club i lo que havia estat durant molts anys al Club de l'Escollera.
Consignes rebudes i cap a la Sant Jordi.
Les nostres motos i amb les nostres Vespinos. Jo me'n recordo perfectament que anàvem amb els nostres mitjans de locomoció, alguns amb cotxes, uns altres amb moto o motoreta, i llavors d'aquí arrencàvem i ens trobàvem a la piscina de Sant Jordi. Per aquells moments aquestes coses eren inversemblants o impensables, com ha anat evolucionant l'esport.
La fase final de la Copa d'Europa es disputa en format lligueta. El sistema de competició, radicalment diferent a l'actual, obliga el Barcelona a jugar tres partits amb tres rivals potentíssims: l'Alfen, el Baixes i l'Spandau.
Déu-n'hi-do el que vam fer, no? L'Spandau era tota la selecció alemana i el Baixes de Budapest era tota la selecció húngara i els holandesos el mateix. Coi, doncs els vam carregar els tres.
9-8 davant els neerlandesos, 15-12 davant els hongaresos i a l'últim partit, el decisiu, 12-11 davant l'Spandau de Berlín.
El primer tiempo se saldó con ventaja de los teutones por 2-3, pero el Barcelona en el segundo tiempo venció por 4-3. En el tercero consiguió su ventaja decisiva de 2-1 y el empate a 4 en el cuarto tiempo confirmó la victoria catalana por 12-11.
Una eufòria completament desbordant, banderes i bornossos blaus i blancs. Una explosió d'il·lusió, de tot ha valgut la pena, de tots els anys que hem estat treballant hores i hores i hores a la piscina per viure aquells moments.
La Sant Jordi plena de com a com, i banderes, i crits, i la tele, i la ràdio. Tot ara semblarà normal, això. Aquella època no. Vam viure un cap de setmana de waterpolo full, de waterpolo amb tot el que ens agrada, no? Entusiasme, bon joc, victòria, campions, públic, entusiasme, repercussió mediàtica. Sí, vam ser uns privilegiats.
Victoria histórica para nuestro waterpolo y muy especialmente para el Club Natación Barcelona, que el próximo año podrá celebrar su 75 aniversario por todo lo alto con la Copa d'Europa luciendo en sus vitrinas.
Però la cosa no s'acaba aquí, perquè, casualitats del destí o casualitats del calendari, l'equip té l'oportunitat de guanyar un nou títol tot just una setmana després, la Supercopa d'Europa. El rival, el Polsk de Split, campió de la Recopa, i el partit, Skopje, l'actual Macedònia, però aleshores encara Iugoslàvia.
Hi ha una sèrie de jugadors consagrats a nivell internacional, noms mítics, i anar a casa seva, també la piscina per ells habitual, plena de gom a gom, tambors, trompetes, en fi, fanfàrria, un ambient escalfar, d'esportiu, però escalfar i poder-los guanyar allà també va ser una cosa que ens va emocionar molt a tots.
Victòria per 12-11 i segon títol europeu en una setmana. A l'aeroport, rebuda massiva i dies després, recepcions institucionals a l'Ajuntament, a la Generalitat, fins i tot visita al rei i també oferiment de títols al Camp Nou i també a Sarrià.
Entre nosaltres hi havia algun jugador, com per exemple el Joaquim Barceló, tota la vida era soci de l'Espanyol i tota la vida ha tingut el cor amb l'Espanyol, no? Blanc i blau, a la Meca dels blancs i blaus, no?
D'aleshores ençà, només dos clubs catalans més han guanyat la Copa d'Europa. El Catalunya, l'any 1995, i més recentment, l'Atlètic Barceloneta, l'any 2014. El Natació Barcelona, per tant, va plantar fa 40 anys la llavor dels èxits futurs. Amb una generació de casa, amb noms i cognoms, lligats per sempre ja a la història esportiva d'aquest país.
La qualitat del Joan Gené, el carisma del Carmona, la joventut de l'Oda, del Chillida, del González, etc. La picardia del Marimón, l'experiència del Franc a la porteria, la valentia del Barceló marcant a qui fes falta de l'altre contrari, la genialitat del Toni Aguilar. El millor de tots nosaltres va estar al 100%.